Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. És hora de fer la parada solidària a La Caravana.
Va, 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 5 de la tarda i com cada dimarts La Caravana fa una parada, la parada solidària, i avui volem parlar de les malalties minoritàries. I és que cada 28 de febrer és el dia d'aquestes malalties... de les malalties minoritàries que, com a màxim, afecta 5 persones afectades de cada 10.000 habitants. N'hi ha entre 7.000 i 8.000 malalties minoritàries, però són variades i poden afectar qualsevol òrgan o sistema del cos. És per això que avui volem saludar el doctor José Hernández. Ell és coordinador del programa clínic de malalties minoritàries de l'Hospital Clínic. Doctor Hernández, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Si todo es tan pesado, si cuesta estar de pie, si casi no consigo respirar. Me miras con sorpresa, me juzgas sin saber que a veces ya ni puedo caminar.
Ara presentàvem el doctor José Hernández com a coordinador del programa clínic de malalties minoritàries de l'Hospital Clínic. Doctor Hernández, què és el programa clínic de malalties minoritàries?
Hola, bona tarda. Pues res, el programa clínic de malalties minoritàries és una plataforma transversal que va néixer ja fa més de 10 anys, una mica pues, per aglutinar molts especialistes que tracten moltes malalties minoritàries, per agrupar-los i agafar posicions pues, comunes o tenir informació que ens pugui beneficiar a tots. Una mica pues, representa un programa que ens representa una mica a tots i a tots els professionals i a tots els pacients, d'alguna manera.
Clara, ho dèiem, hi ha 3 milions, doctor, de persones a Espanya i 30 milions a Europa que pateixen aquestes malalties minoritàries. El temps per obtenir un diagnòstic ronda els 5 anys o més, en alguns casos que passin els anys, ja suposa arribar massa tard, a vegades. En quin moment es troba la ciència a l'hora de donar resposta a algunes de les malalties minoritàries?
Bueno, la ciència no va mal, el descobriment de noves malalties, de descobriment de gens que estan produint aquestes malalties que ja coneixíem, que no sabien que les produïa. Fins i tot en les malalties que s'estan descobrint ara es detecta quin tipus d'error genera aquest gen mutat, inclús la proteïna que està generant aquest defecte, i... Amb tot això, fins i tot, es pot, diguem-ne, tractar aquest defecte o excés de proteïna i podem assolir, diguem-ne, tractaments més específics i més bons. Una altra cosa és que arribem a tots, però el que s'està fent ara és prou avançat. No arriba, òbviament, és insuficient, però la tècnica ara mateix cada vegada està més... més activa en tot el tema aquest.
Li pregunto d'una altra manera, doctor. Ara dèiem que obtenir diagnòstic ronda més o menys als 5 anys. Hi ha alguna manera per accelerar aquests diagnòstics?
Bueno, pensem que sí. Si es generen els llocs d'expertesa o d'excel·lència o de referència amb el personal entrenat, normalment, i s'entrena una mica també el que serien els professionals més sensibles a aquestes malalties, que en teoria, pues, per començar, són els pediatres, perquè la majoria se'n donen en edat pediàtrica, es podien enviar aquests pacients abans i aquest personal dels centres de referència entrenats pues, es cursaria molt el que seria la possibilitat d'oferir un diagnòstic i oferir un tractament adequat. Sí.
Uh-huh. Ara que parlàvem de tractaments, doctor, Espanya compta actualment amb 146 medicaments autoritzats. Això avança també la medicina en el camp de les malalties minoritàries?
Això avança més a poc, ja us ho he dit que fins i tot aquests medicaments, se pot saber quin tipus de medicament pot anar bé, una cosa és descobrir-lo i una altra cosa és que s'autoritzin finalment. O sigui, nosaltres sabem que hi ha 146 autoritzats, però hi ha moltíssims més que podem fer servir. I això és un sobrecost, perquè no estan autoritzats i subvencionats per lo que seria les institucions governamentals, i és un sobrecost excessiu, per lo que pensem que encara és insuficient. O sigui, s'hauria d'aconseguir que aquests medicaments que sabem que funcionen es poguessin oferir d'una forma que estigués subvencionada per lo que seria el govern, no?
A mi, doctor, que m'agrada desmuntar alguns típics tòpics, segur que el doctor Hernández ho ha escoltat en moltíssimes ocasions, jo li vull preguntar fins a quin punt és veritat o no algunes màximes, com per exemple aquella màxima que es diu aquest tipus de malalties no s'investiguen perquè no interessen, perquè hi ha massa poca població que les pateix. Això fins a quin punt és real?
Bueno, és una pena, però és real. O sigui, les que són... Penseu que estem parlant de malalties minoritàries, a tot arreu es coneixen com a rares, i aquestes malalties minoritàries poden afectar, pues, com heu dit, no? a menys de 5 persones per 10.000 habitants, però estan les ultrarares, i aquí és on tenim el problema real, que poden afectar a una persona per milió d'habitants,
sí?
O a menys d'una persona per milió d'habitants. I aquí les cases farmacèutiques o l'interès farmacèutic aquí d'empresa no hi és gaire. Vull dir que les que són ja minoritàries podem trobar algunes cases que es dediquen a medicaments orfans que per mi són molt ben valorades perquè inverteixen molt i donen molta, diguem, molta sortida a molts pacients malgrat siguin tinguin, diguem-ne, una patologia minoritària, però encara queda molt perquè les empreses s'interessin, o si no les empreses, jo diria que un finançament públic s'interessi en que es pugui desenvolupar medicaments per malalties encara més, més ultrarrares, d'alguna manera.
Clar, en medicina, si jo viatjo unes quantes dècades enrere, imagino que diagnosticar casos de malalties minoritàries, de malalties rares, hauria ser molt difícil, hauria ser molt estrany. Això passa avui en dia? És a dir, evolucionen també les malalties minoritàries? A dia d'avui, un pacient podria anar a qualsevol hospital de Catalunya i que el metge no sapigués què li passa, però perquè no té prou eines, perquè allò és tan nou que no sap ben bé com diagnosticar-ho?
Bueno, malauradament, jo crec que hem d'avançar una mica, perquè es pugui... Hi ha un conjunt de símptomes que no quadren i els metges a vegades demoren o observen massa aquests símptomes que a vegades, com has dit tu abans, podria ser tard a l'hora de quan pots oferir-li un tractament, un diagnòstic correcte d'un tractament. I el viatge del pacient, que es diu el viatge del pacient o la odissea del pacient, encara, malauradament, en alguns casos, és encara llarga. Però sí que estem fent esforços per implementar, d'alguna manera, aquí a Catalunya almenys, pues, centres d'excel·lència o centres de referència que es puguin connectar molt bé o formar molt bé o molt millor metges lo que diem territori, que és l'àrea fora de la capital o d'on estan els centres d'excel·lència, d'alguna manera, perquè això no passi o passi el menys possible. No?
Clar, doctor, ho dic perquè en tinc constància, des de l'Hospital Clínic suposo que intenteu donar facilitats a pacients que han de visitar-se constantment durant la setmana a nivell clínic, no?
Sí, això... Nosaltres, la veritat que l'Hospital Clínic, la direcció de l'hospital, els professionals estan molt volcats per donar l'assistència que sigui necessària en aquests pacients i des de fa molt temps, fins i tot abans de ser acreditats com centre de referència o comunitats de referència en algunes malalties, ja donem aquesta facilitat al pacient de que pugui venir a visitar-se el que es necessiti o inclús de fora de la zona que diem, de la zona de l'Eixample, de fora de Barcelona. En fi, nosaltres aquí tenim una consciència molt gran cap a aquestes malalties, sí.
Suposo que també el que és prioritari en aquests casos, i ara abordarem tot plegat, és que hi hagi un recolzament psicològic en cada cas, no? En cada pacient.
Sí, jo crec que malauradament manquen recursos, no? que puguem, diguem, cada pacient o cada família, perquè les famílies també necessiten un recurs psicològic que moltes vegades ha de ser molt alt, però a vegades ja manca aquest recurs perquè pugui ser estès a tothom que pateix una malaltia, perquè al final pensa que les malalties minoritàries afecten a poca gent, però com que són 7.000 afecten a un 6-8% de la població.
Clar.
I l'hospital atén aquest 6-8% amb malaltia minoritària, i són malalties que porten enrere un sac molt gran de patiment i de gasto, de despesa de tota mena, de tota mena, de psicològica, emocional i econòmica, i de temps. Amb la qual cosa, el psicòleg o el gabinet psicològic, psiquiàtric, en alguna ocasió, és vital. Malauradament no disposem del poder oferir a tothom aquesta eina. El que sí que fem nosaltres, d'alguna manera, i estic segur que els meus companys que es dediquen a aquest tipus de malalties, fan de psicòleg una gran part del temps que dediquen a la visita del pacient, I amb això ja intentem arreglar una mica o orientar una mica cap aquí, no?, cap a resoldre aquest tema.
Perquè ara em poso més parlo de forma més social que mèdica, diguem-ho així. El gran problema del pacient, a part de la malaltia que pateixi, és la pròpia invisibilització de la malaltia?
Sí. Sí, perquè són malalties que ningú sap el que té, que les has de justificar, que provoquen un cert grau d'invalidesa, i que aquesta invalidesa no té una ajuda fonamentada a tot arreu. Vull dir que no és... Bueno, s'intenta, tot això que te dic s'intenta, però malauradament la família ha d'assumir moltes vegades el que el pacient no pugui fer certes coses, o ha de fer una despesa extra, o ha de fer un acompanyament. Vull dir que ha de perdre el seu temps laboral, familiar o personal. Vull dir que és una despesa emocional diària, i ja no t'he dit econòmica, per moltes d'aquestes famílies, segur.
Abans parlàvem del recolzament psicològic i deia, abordarem el cas, perquè clar, jo em plantejo, com se li anuncia un pacient, i m'ho deia abans, doctor, normalment són pacients molt joves, com se li anuncia un pacient que el que pateix és una malaltia minoritària? 1, que li costarà d'entendre, com ens costa evidentment a tots; 2, que li condicionarà la vida.
Bueno, s'intenta acompanyar, quan dones el diagnòstic. El procés diagnòstic ja és un procés que, com que has dit, que és una, ja ve de 5 anys, en una mitja, això seria una mitja. Alguns triguen tota la vida, no? S'han diagnosticat als 30 o 60 anys. I si tu ja estàs en un centre de especialitzat, ja pots anar acompanyant durant el procés diagnòstic. I una vegada li ofereixes el procés diagnòstic, acabes el procés diagnòstic, sí que pots començar a dir-li el que és o el que significa, que estarà acompanyat, que tindrà un tractament o de fons. Poques vegades serà curt, o és molt llarg o serà de per sempre, no? I tot això se va dient, però sempre i quan el pacient pugui assolir una qualitat de vida decent o bona, tot lo bona que no tenia, pues serà el que tu li puguis anar dient al pacient perquè pugui anar acostumant-se amb aquest tràngol tan difícil, no?, d'alguna manera.
Abans em parlava de les famílies, de la gent propera al malalt, suposo que actuant de pal de paller, no?
Total, és el suport. Molts pacients no tenen ni la capacitat de desplaçar-se, vull dir, o de veure, o de pensar bé, vull dir, perquè tenen alguna minusvalia mental. Vull dir que és la família la que al final comparteix molt, i en algunes ocasions més, inclús el pacient, que a vegades ni se n'adona, pobre. Sí. Amb la qual les famílies són el pal de paller, i més, d'alguna manera, sí.
Abans parlàvem també de la invisibilització. Doctor, com trenquem socialment aquesta barrera de la invisibilització de malalties minoritàries que condicionen tant aquestes persones, per poques que siguin, però persones que les pateixen?
Pues jo crec que fent jornades com aquesta, donant informació, animant a la gent a conèixer-les, i mentalitzant o fent veure el que aquesta gent passa en el dia a dia, no? Perquè no és només un diagnòstic o un tractament que serà difícil d'obtenir o que serà de per vida, sinó que se'ls ha d'acompanyar a nivell social, a nivell d'amistats, a nivell d'escolarització... Bueno, a nivell sanitari estem molt mentalitzats per fer-ho el millor possible, no? Jo diria que en un estàndard que és bastant bo. Però sí que la resta de la societat s'ha d'acompanyar, i jo crec que iniciatives com aquesta o com aquesta entrevista pues poden ajudar una mica, no?
Ara em deia el doctor un referent bastant bo i no cal que ho digui ell, perquè tots en som conscients de que l'Hospital Clínic és un gran referent no només a casa nostra, sinó a nivell mundial també en aquesta matèria, també en malalties minoritàries. Doctor, per finalitzar aquesta xerrada tan productiva d'avui, aquesta xerrada parlant de recursos. S'inverteixen prou diners en investigació i recerca d'aquestes malalties?
Pues m'agrada molt que em faci aquesta pregunta, perquè jo soc molt combatent. jo donem aquí a tot arreu, tots els professionals que jo conec a Catalunya, bueno, a tots els hospitals en general, ho donen tot i es dona més del que es té. Però realment quan s'implementen certs dispositius o es parla, sobretot a nivell polític, de que la qüestió de la interacció social, escolar, educacional, amb el sistema sanitari de proximitat, que és aquell que està més a prop del pacient, el CESMIC, el suport psicològic, els centres d'assistència primària i connectar-los amb l'hospital, tot això costa molts diners. I en tot això encara... s'hi pensa, perquè estan molt ben fetes les connexions i el que es necessita, però no hi ha implementat el sistema a nivell econòmic. Vull dir que recursos en falten. En farem tot el possible perquè tot vagi bé i a nivell, almenys de l'hospital, on jo em trobo, ja ho fem, però les connexions i millorar el que és la qualitat de vida diària a tot arreu del pacient, encara jo diria que estem una mica lluny.
Doctor José Hernández, coordinador del programa clínic de malalties minoritàries de l'Hospital Clínic de Barcelona, moltíssimes gràcies per participar avui a la caravana, per fer-nos còmplices de tot plegat, per posar, com deia aquell, tanta llum a la foscor. Molta sort per aconseguir aquests recursos i molta sort per ajudar a tanta gent. Que vagi molt bé, una abraçada.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Seguir, hoy sé que nada nos puede parar.